21 anys amb tu.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com està? Un capítol nou de la secció d'Arquitectura, Urbanisme i Paisatges, una edició nova d'un festival com l'estiu de poesia i música i també una prèvia de Sant Jordi. Tot això a l'Aviador d'avui, des d'ara i fins les 7. Benvingut tothom.
Avui ens enlairam observant el paisatge invisible als nostres carrers, amb especial atenció als espais públics i a la cura per la gent gran. L'arquitecta Cristina Llorente ens parla avui d'arquitectures i també d'urbanisme, però tot en relació amb l'envelliment de les persones. També tindrem la Carme Castells, directora de Mallorca Literària, per avançar tot el que han convocat pel cicle de la Lluna en Vers, també per l'any Blai Bonet i l'imminent Dia del Llibre. De fet, la llibretera Maria Cuenet està molt enfeinada davant les activitats i signatures previstes per dijous, que és el Dia del Llibre, i ens explicarà com el prepara i ens recomanarà algunes novetats interessants. De fet, nosaltres estarem també fent el programa en directe des de la Rambla, a Palma. I avui, per acabar, una llibreria ambaixadora de les Illes a Barcelona. La trobam a l'Espai Mallorca, un centre impulsor de propostes culturals, artístiques i gastronòmiques de les Illes Balears a Barcelona. Tot un aparador de la nostra cultura i avui visitarem la seva llibreria.
I quan són les 6 i 2 minuts, i en Miquel Àngel Fiol, el control tècnic, arrenca.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
I efectivament, com dèiem a l'inici, avui continuem parlant de la relació entre arquitectura i urbanisme en l'envelliment de les persones.
La lucidez borrachera de la camisa delantal, poquito a poco mi ceguera me acorrala la trinchera, tú has sacado todo tu arsenal.
Iniciem la secció en la música de Paco Pecado, que serà un dels protagonistes de La Lluna en Vers, tema que tractarem amb Carme Castells, directora de la Mallorca Literària. Serà d'aquí uns minuts, però primer anem al paisatge invisible. Com estàs, Cristina?
Molt bé, bones tardes.
Molt bé, continuem un tema apassionant, de veritat, com se prepara o no una ciutat perquè les persones grans també hi puguin viure i fins i tot còmodament.
Efectivament, i la setmana passada acabàvem parlant de la petita escala, no? De com aquesta arquitectura domèstica podia resoldre o no i facilitar o no la vida de les persones grans a dins la llar, i parlàvem de que aquests dissenys dels habitatges podien arribar a condicionar en gran manera la vida de les persones a la seva etapa d'envelliment. No? Xerràvem no només d'aquells ascensors que inexistents, no? Molts d'habitatges, especialment de centre històric, que acabaven per reduir la vida d'aquestes persones grans a les quatre parets de casa seva, i a més agreujaven molt aquest problema de la soledat no desitjada, no? Perquè aquestes persones, aquesta inexistència d'ascensor, els hi feia bé arribar a no sortir mai de casa seva i a tampoc no ser visitades per pràcticament ningú, no? I avui continuarem amb aquest tema anant-nos a una escala més gran, a l'escala urbana, no? De com la ciutat té té o no en compte aquest envelliment a l'hora de parar esment en el disseny dels seus espais, no? I ja n'hem xerrat altres vegades, perquè jo sempre que xerro d'aquest tema, que sabeu que m'apassiona, que és l'arquitectura i l'urbanisme en perspectiva de gènere, moltes vegades tenc un poc el dilema, o la gent genera el dilema, jo no en tenc cap, no? Però generen aquest dilema de si canviant de nom, canviant el títol en aquestes xerrades, vendria més gent, pel fet de que aquest gènere, aquest feminisme en el títol fa enrere de qualque manera en el públic, especialment en el públic masculí, no? En aquestes xerrades. I jo crec que és una reivindicació que s'ha de mantenir, que llevar aquesta paraula del títol és fer una passa enrere, i crec que és molt important mantenir-lo i explicar a la vegada que aquest concepte de gènere, aquest concepte de feminisme no va d'uns o dels altres, sinó que va de tothom, no? I efectivament totes les propostes, totes les bones pràctiques de disseny de les que xerran, quan xerran d'urbanisme en perspectiva de gènere, també són favorables a la gent gran, no? Perquè podem xerrar exactament dels mateixos aspectes que tractem quan xerrem d'aquest urbanisme en perspectiva feminista, no? Estem xerrant, per exemple, de que hi hagi bancs. Això en xerràvem ja la setmana passada, ho avançàvem, no? Que xerraven d'aquells bancs en els replans de les escales, de la mateixa manera que podem xerrar dels bancs en els carrers, no? Sempre que ens imaginem aquests bancs públics, ens els imaginem a places, quan n'hi ha, en les vegades que sí que n'hi ha, però per què no podem trobar aquests bancs en un carrer, no? La gent gran que ha de fer un trajecte llarg pot necessitar descansar del punt A en el punt B que s'està desplaçant. Per tant, també hem de pensar que en aquests llocs on en principi no tenim pensats com espais de reunió, com espais de trobada, hi pot haver aquests bancs de descans. I aquests bancs també han d'estar pensats amb una ombra, en certs moments del dia i en certes èpoques de l'any, i ha d'estar pensat el seu disseny, els seus materials, la seva ubicació, i no sé, ens trobem moltes vegades en que en comptes de pensar-se en col·locar més bancs, resulta que van desapareixent, no? Els bancs de la ciutat, amb aquella excusa de és que si hi ha bancs hi ha gent que s'hi seu i fa botellot, ai fiat, i també hi ha gent que s'hi seu i disfruta d'estar-hi asseguda o que ho necessita realment, no? Per tant, anem a fer una reflexió important, no?, amb aquest tema dels bancs i dels llocs, no només on trobar-se i reunir-se, sinó també dels punts on descansar. I molt important també és pensar què fem amb aquest comerç de proximitat, no? Pensar en com mantenim aquestes xarxes de proximitat tant en el comerç com en el servei, perquè en els serveis, perquè també fan que aquestes persones majors tinguin més facilitats a l'hora de ser autònomes, no? Parlàvem la setmana passada de que les ciutats havien de garantir aquesta autonomia per totes les persones, i és aquí quan estaran ben dissenyades, no? Clar, si xerrant d'aquest comerç de proximitat, una de les principals causes de que estigui desapareixent és aquest turisme massiu que tenim, no? Aquest desplaçament o aquesta desaparició d'aquests comerços de barri, aquests comerços de proximitat, se deu a que, bé, a que s'obrin franquícies, a que s'obrin molts de negocis orientats bàsicament a públic estranger o a turistes. Estan xerrant de gelateries, però també, bé, d'aquesta polèmica que hi ha hagut darrerament amb aquests espais de ioga o de pilates, on només trobam cartelleria en anglès, no? Mm-hmm. Clar, en aquest cas mos podríem plantejar la relació del turisme massiu i de la gentrificació també amb la salut mental, no? Perquè el que estan fent és desplaçar aquest comerç de proximitat i, per tant, fer que aquestes persones majors no perdin també aquestes xarxes de relació que poden trobar precisament en aquesta botiga, en aquest bar d'esbarri, en aquest forn, no? On normalment trobaven els seus veïns i les seves veïnes. En el moment que desapareixen els veïns i veïnes, també desapareix aquesta possibilitat de relació que afecta tothom, però encara més, podríem dir, a la gent gran que perd aquestes xarxes de suport, també, no? Uh-huh. Per tant, aquesta relació, que potser ens sembla molt llunyana, entre entre massificació turística i salut mental, crec que seria una cosa a reflexionar i també a posar-hi esment, no?
Jo m'ho dono compte darrerament que observo aquest tipus de qüestions que la gent gran en el meu barri, per exemple, socialitza en el supermercat de barri, no? O en el mercat, no tant perquè és molt car en el cas del meu barri, però sí en el supermercat de Tor, i allà sabeu, no?, que aprofiten per parlar, per contar part de la seva vida, sí, van al metge, no? Clar, és allò que tu dius, en un barri com el meu, gentrificat, on van desapareguent a poc els comerços, diguen, tradicionals, al final es hi queda el supermercat de tot.
Exacte, no? Però ja han passat d'aquella botigueta, no?, i del petit forn en el supermercat. Ja després ja no hi ha un altre escaló,
tenint
no?
Tenint en compte que la caixera d'aquest supermercat o el caixer no tenen el temps que té una normalment una botiguera, etcètera, no? Clar, i al final...
Exacte. Per tant, això també ens hauríem de plantejar, no? On són aquestes xarxes de suport mutu? On són també aquestes activitats que precisament afavoreix segons quin disseny urbà, com per exemple sortir a prendre la fresca, no? Que era una activitat comú
de la gent gran. Poca gent, però sí se fa encara.
No serà en el teu barri?
Sí.
Ah, sí?
Sí,
hi ha
un parell de carrers que encara hi ha gent gran, evidentment, que surten a partir d'això, de maig, juny, a prendre la fresca.
Molt bé. Bé, de fet, en aquest barri és on hi va aquella gran polèmica, no?, d'aquella veïnada que va denunciar a altres perquè sortien a prendre la fresca i feien renou, no? Això fa ja uns anys que va passar, no?
Sí. I
jo considero que aquesta activitat de prendre la fresca s'hauria de
considerar
bé d'interès cultural, no?, immaterial. Crec que
seria
molt necessari. Però, clar, això també ho favoreix, o no, el disseny urbà, no? Si tenim voreres amples, si tenim zones per on no passin cotxes, zones tranquil·les, on hi hagi una sèrie d'activitats determinades, això podria afavorir que la gent sortís amb cadires a la vorera a fer aquesta xerradeta i a trobar-se, tenint en compte també que si som molt estrictes en sa ordenança cívica, tampoc no poden sortir, mos poden multar, ojo, per seure amb una cadira damunt sa vorera. Però vaja, que això, dèiem, també aquesta accessibilitat, aquesta temperatura en els carrers que l'afavoreix, aquesta més baixa temperatura en els carrers que l'afavoreix també la vegetació i l'afavoreix que hi hagi una certa superfície permeable, la bellesa, no?, dels carrers, els renous, les activitats, també fan que sigui més viable, no?, aquestes activitats de suport mutu i aquestes xarxes de suport mutu. Si la meva predina me sentís que no me'n xarxa de suport mutu, a seure a prendre la fresca, crec que me pegaria una bec collada. Però, en qualsevol cas, tenim una sèrie d'aspectes a la ciutat que fan que sigui o no amable per la gent gran i bé, per resta de grups vulnerabilitzats de la ciutat, no? Xerram també de que el transport públic sigui accessible, per exemple, no? O de que hem anomenat mil vegades aquesta existència de banys públics,
que
a mesura que mos fem grans...
Brillen per la seva absència.
Sí, a mesura que mos fem grans necessitem més...
I alerta que si entres a un bar a demanar perquè t'estàs pixant així de clar, alerta que segons on te diuen que no, o sigui, que si no consumeixes...
Exacte. Per tant, també, revisió i reflexió sobre on podem anar al bany o no. I, evidentment, la seguretat, no? Seguretat per il·luminació, i estaríem xerrant de seguretat front de que te pugui passar qualque cosa o simplement de que puguis treballar i caure, no? En el cas de la gent gran i de tota la gent, no? Però a mesura que mos anem fent grans, també trobar més entrebancs, no? En petits desnivells, per exemple. Xerram també de passos de vianants. Moltes vegades mos pareix ja correcte que hi hagi aquestes petites rampes, no?, per baixar en els passos de vianants i per travessar els carrers, que això és obligatori per normativa, però seria molt més lògic que que fos sa calçada sa que s'alçàs, no? De tal manera que tu sempre caminassis en el mateix nivell. És molt més fàcil fer una petita rampa per un vehicle motoritzat que per una persona, i ja no xerrem si és una persona amb mobilitat reduïda o amb cadira de rodes, no? Hem posat moltes vegades l'exemple de Pontevedra. Per la ciutat de Pontevedra tu mai canvies de nivell, o sigui, les persones sempre caminen en el mateix nivell, de tal manera que això, no?, el desnivell està a la calçada i són els passos de vianants els que pugen fins a arribar a nivell de la vorera, no?
Molt bé.
Aquest tipus de detalls són importants i no m'ho donen compte fins que realment els necessitam o se converteixen en un obstacle per a la nostra mobilitat i per a la nostra autonomia.
Molt bé, i de tots aquests elements cal de tenir en compte. S'haurien de plasmar, primer de tot, en els programes electorals de cada un dels partits polítics, no? Que al final són els que arribaran a governar i a fer les, o com a mínim, editar les directrius d'allò que és un pla general, etcètera, etcètera. Per tant, s'ha de fer aquesta pedagogia, també. No?
I anar més enllà del titular, no? Perquè, bé, tenim que... qualcuns ho anomenen urbanisme de gènere, però no s'arriba a materialitzar. Ara, més recentment, s'ha anomenat urbanisme de famílies, però no hem vist tampoc cap materialització d'aquest concepte tan raro, no? Però tot va cap allà mateix, no? Estem xerrant d'inclusió i estem xerrant de donar les mateixes oportunitats i d'equilibrar aquestes oportunitats a l'espai públic. Per tant, bé, hauríem d'anar tothom en una mateixa línia i pensar que la ciutat ha de ser un espai amable per tothom.
I del Manco Noltros, aquí, des d'aquesta secció que comandes i lideres des de ja fa mesos, en posàvem el nostre gra d'arena.
Tant de bo.
Vinga, la setmana que ve més.
A tus ojitos hechicera yo le dedico mi cantar. Al meneíto de tus caderas, a la luz de las estrellas, le regalo este final. Pisa y acelera, quítame el bozal.
I de tres ràdio és humor. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. I de tres ràdio, serveis informatius.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, i IB3 Ràdio. L'aviador. IB3 Ràdio.
Sí, de 9 minuts continuem a l'aviador cada estiu amb en cada edició el cicle de la lluna en vers en regala vetllades de poesia, dita, cantada i mentrestant arrela entre els amants de la cultura i creix, i sembla que creix bé. Montuïri, Sant Joan, Binissalem, Palma, Santaní, Lloret, Colònia, Sant Pere són els llocs d'enguany. Mercè Sant Pietro, Sílvia Bel, Toni Gomila, Jaume Madaula, Andreu Valor, Tarta Relena, Paco Pecado, algun dels noms propis. El 20 de juny de Maria Arnal donarà el sus a un festival que acabarà al setembre.
Somehow
Escoltant Figues de Tarta Relena, una de les protagonistes d'aquesta Lluna en Vers 2026, Carme Castells, directora i una de les directora de la Mallorca Literària i una de les mares de la criatura. Com estàs?
Bé, molt bé. Com a... feliç mare, feliç mare.
Feliç mare. Quants anys duim ja de...
Duim la 16a edició de la Lluna en Vers.
És dir 12 o
així. No, 17a, 17a. Van començar el 2010 i, per tant, també comptava el 2010.
Quasi has crescut amb la Lluna en Vers.
Sí, m'he tornat com els bons vins, no?
Has madurat.
He madurat com la Lluna en Vers.
Jo encara no, jo estic esperant l'edició número 20.
No diré que m'he tornat bé, perquè no, normal, cada any tornem un poc més joves en les propostes que duim, no?
Efectivament, efectivament.
I bé, sí, és un part, i cada any és un poc més difícil.
Ara, de tota manera, m'interessa molt el backstage de la Lluna en Vers, com se cuina, quan vos hi posau, com aconseguiu aquests noms. Enguany, tradició i contemporaneïtat, folk i tecno, cant gregorià mesclat amb música electrònica. I a més s'ha de dir, Carme, que teniu bon ull. Jo diria que l'any que vareu dur, per exemple, en Rodrigo Cuevas, el cap de res, Premi Nacional.
Si no haguessis dit no? Rodrigo Cuevas, jo hagués endevinat que te referies també. En això, perquè es veu que és aquella actuació que jo crec que mos va posicionar
sí,
d'una manera més evident. També es veu que el primer concert de Rodrigo que vàrem fer va ser l'estiu del 2020.
Que ja havíem vingut.
Sí. No, que era l'estiu del 2020, la primera vegada que el varen dur. Era un any en què el públic estava molt...
I va ser la primera vegada que va actuar a Mallorca?
No, ell ja havia actuat qualque vegada anterior. Però no nosaltres, i nosaltres el vam dur aquell any i tothom estava molt assedegat d'això, no? de música i de l'alegria que també mos duia en Rodrigo i la veritat és que va ser una molt bona experiència. I es veu que la Lluna en Vers en aquests darrers, diria, 6-7 anys hi hem pitjat, no? Hem pitjat l'accelerador per intentar construir un festival més potent, hem estat un poc més ambiciosos en les propostes, més disciplinats en la feina prèvia, tu deies quin és el backstage, i doncs són molts de mesos d'anticipació, no? No només d'anticipació en les gestions, sinó d'estar contínuament explorant, no? Què hi ha que se digui en la nostra línia i que hi ha que estigui en el nostre abast, també, no? Hi ha una oferta de festivals molt potent, hi ha grans pressupostos, i nosaltres no és la nostra principal dedicació, la Lluna en Vers, tot i que és important dins el nostre projecte.
És que feia moltes coses, després en comentarem un parell, però clar, m'imagino, al fil d'allò que comentes, que quadrar l'agenda d'Anna Maria Arnal, per exemple, que és un dels grans noms, i a més que inaugura aquesta edició, no serà fàcil, de Magalí Saré no serà fàcil, de Tarta Relena, que ja comencen a sentir-se per moltes bandes tampoc. Per tant, m'imagino que tampoc és només posar-s'hi pres, sinó qualque reclam. És com oferir-li un producte molt cuidat, no? Estareu a Mallorca, que això també és un reclam, a l'estiu,
sí.
Val?
Sí.
Però a més, jo què sé, mirau aquest espai, mirau aquest embolcall.
Sí, a mi m'agrada pensar que l'experiència de cada any va sumant més punts, no? Perquè, i es veu, això, tots els artistes que van passant mos van agraint després les cures, no per tots els festivals se troben, i quan un artista està en gira moltes vegades se troba de tot, no?, i desastres. I nosaltres intentem cuidar molt aquesta experiència, tant pels artistes com pel públic que ve. Aleshores, sense ser la nostra principal dimensió, ser una promotora de concerts, perquè no ho som, evidentment, li posant tota la cura perquè aquestes nits siguin nits de cultura per tots els participants, no? I que sigui un bon espai d'intercanvi creatiu de cara al públic, de cara a altres artistes. Això jo sempre ho remarc perquè per nosaltres és important en el moment de definir les propostes artístiques que venen, per exemple, xerraves de Rodrigo Cuevas, però jo va ser molt clar la idea de és que necessitàvem en Rodrigo a Mallorca, necessitàvem aquesta aproximació que fa ell en el folklore d'una manera molt rigorosa, però al mateix temps molt carregada de, no, d'innovació, de futur. I pensam també així, amb aquesta clau, no, quan fem la tria d'espectacles, pensam, ostres, jo crec que és bo, no, que vengui una Magalí Saré, que és un artista que té unes qualitats vocals i musicals espectaculars, però que sobre s'ha treballat tot un projecte de recerca compromès amb el tema de gènere, no? I valorant molt totes aquestes altres facetes, més enllà de lo que pugui ser el concert en si mateix.
Clar, i tot això que estàs dient, Carme, es trasllada al perfil del públic. Pràcticament és una pregunta retòrica, perquè sé que és així, perquè he anat a tal, però s'aconsegueix això, no? Que vengui un públic que li pot agradar més propostes, millor, més clàssiques, tradicionals, i gent molt jove. I això se mescla en el mateix espai.
Sí, s'esforç per intentar rejuvenir el públic, eh? És per això t'he dit que tornen joves cada any
tan
també un poc en nosaltres.
Tan necessari.
Sí, perquè en la cultura moltes vegades hi ha aquesta, no? Aquesta pèrdua de públic, una miqueta, no? I intentam que no sigui així, intentam nosaltres també, a reta de gestors, a mesura que anem complint anys, és estar molt pendent de l'home jove i obrir-li pas, no?
Fer-ho a l'estiu s'ha convertit, o és de vegades un entrebanc, o és un avantatge? Perquè, clar, per Ventura, jo t'he dit abans, molt alegrement, no, clar, si Tartar Elena diu, no, Mallorca, verano, vamos, a lo millor no. O pensant també en el públic, aquesta paresa tàbica, no?, dels mallorquins i les mallorquines de moure's quan porta un cap fico a les 7 de la hora baixa.
Mira, jo penso que la Lluna en Vers és estiu, no? Per nosaltres va vinculat i penso que en l'imaginari del públic també. I, de fet, té sentit un projecte tan complex com la Lluna en Vers, que vol dir que cada cap de setmana muntam i desmuntam un concert a un lloc diferent. Tota la complexitat logística que això té, si no fóssim una entitat pública, no se sostindria per un lloc, no? I ho feim perquè creiem que en l'estiu a Mallorca, més enllà de tot el que ja sabem que hi passa, també hi ha de passar cultura, en majúscules, cultura en espais cuidats, cultura... En sé que els mallorquins ens sentim còmodes d'anar, no? Que no ens exclogui, en poques paraules, sinó que ens convidi a ser i a participar. Es ve que hi ha molta complexitat derivada de fixar la Lluna en Vers en l'estiu. Ben igual que això de fer cada setmana un lloc diferent, això és molt, molt complicat, els preus dels vols, dels hotels, cada vegada és més abusiu, no? I ens genera més problemes. Però no volen renunciar a això, a pensar que a Mallorca poden tenir una oferta de qualitat durant tot l'estiu.
Són les 6:26, entrevistam a Carme Castells, directora de la Fundació Mallorca Literària. Estem parlant de la Lluna en Vers.
Volver a empezar de nuevo, aunque el viento sople de cara. Si hay tempestad habrá calma, volver a sentir el fuego. Vivir como si fuera juego, con ese entusiasmo canalla. Veremos entonces si calla, como animal compungido, entre cerros perdidos. El miedo que todo lo haya. Ay. De todos los calabozos.
Escoltant Maria Arnal, que precisament ho dèiem, dona el sus en aquesta Lluna en Vers el 20 de maig...
De juny,
a Sant Joan. Clar, me deies ara, micròfon tancat, una proposta innovadora, és vera que ella ja té un nom, però allò que està fent ara és fer una passa més.
Sí, és que Maria Arnal, que és un altre exemple, no?, de Magalí, no?, d'aquestes artistes que tenen unes qualitats musicals que podrien ser suficients, però no els hi basta, tenen un projecte creatiu propi, no?, i això és per benefici de tots en el final. I en el cas d'Anna Maria, ja fa anys que està ella investigant i fent tentatives amb intel·ligència artificial, en tot el tema de la tecnologia, més enllà de lo que ja comença a ser molt habitual, que és mesclar electrònica amb veu, sinó treballar de quina manera la tecnologia interfereix en sa veu. I era aquest espectacle, aquesta és una proposta que ella just ara ha tret en format disc, però que va estrenar en el Sonar l'any passat, i és un espectacle meravellós que vàrem veure tot d'una claca que volíem per dur a Mallorca, que és un espectacle visual, que hi ha molta imatge, hi ha dansa de ballarines de la Veronal, que estan allà en escena amb ella.
De les companyies top, també, del nostre panorama.
Totalment. I aquestes ballarines, a més, interactuen amb la veu d'Anna Maria a través de la intel·ligència artificial. Els moviments d'aquestes ballarines generen sons i participen d'aquest espectacle. Per tant, és molt més que un concert i molt més que aquesta Maria Arnal que han tingut altres vegades a la Lluna en Vers, en altres moments anteriors de la seva carrera, i també mos agrada molt veure-la créixer així.
Fem un resum ràpid, Carme, si vols, perquè també hi ha recitals, hi ha més concerts... no sé, allò que te faci ganes. Ja sé que no vols descartar res, però...
No, una mare mai se pot decantar per un o un altre fill, això.
Però per si de cas, anem a recordar que teniu, per exemple, a la web lallunenvers.cat, també si entrau, si poseu Fundació Mallorca Literària a internet, vos surt aquí tota la programació, aquí la podeu consultar en detall.
Mira, has dit Tartar Elena, hem dit Magalí Sare, Maria Arnal, Ferran Palau, Mazzoni. Són artistes que venen a presentar-nos a Mallorca les seves noves propostes, totes d'una qualitat exquisida. I tu has destacat dos noms en el principi, no? Sense voler o volent, Emma Vilarassau, Mercè Sant Pietro. Clar, en un cartell musical d'aquesta qualitat acaben sospirant, no?, per allò més clàssic que són els bons intèrprets. I no tots som un cicle que se dedica a la paraula, moltes vegades cantada, però també dita. I hem volgut incloure aquests dos espectacles. Un és un espectacle preexistent, Venus i Adonis, poema de William Shakespeare, recitat per Emma Vilarassau, Jordi Bosch i amb en Lluís Claret en el violoncel. Jo crec que no fa falta prendre respurs, no? I després, per una altra banda, un projecte que estem ara engegant, que serà l'acte central de Saint Blai Bonnet a Mallorca, que és una veu plena de nius i que és un recital de la paraula d'en Blai Bonnet, lo més pura i neta possible, dita per quatre intèrprets de primera, Mercè Sant Pietro, Sílvia Bel, Toni Gomila i Jaume Badaula, i a més amb ells estirà Marc Grimaldi i Carles Medina. Per tant, sabem que també serà una de les nits destacades de la programació.
I a més, bueno, estàs citant activitats que se fan recitals el 13 i el 14 d'agost, per allà cau l'eclipsi, no?
Sí, però ja haurà passat.
És el 12.
És el 12.
Hauria de tenir molt present jo aquesta data, perquè tothom la té, no? No, de moment no he de reservar cap hotel el dia 12, perquè...
De moment que... hem de mirar dia 29 i 30 bon és el sol, i jo abans ja veurem si el veurem o no.
Una edició de la Lluna Envers que acabarà, com dèiem, el 4 de setembre, també en aquest cas al Jardí de la Casa Museu Llorenç Villalonga, en Sun Vernis, i que té artistes de primer ordre, com hem comentat. Però, clar, ho deien també. Jo de vegades, de veritat, me deman quan descansa l'equip de Mallorca Literària. Supos que teniu vacances regulades i esglaonades, però de vegades... Perquè, per exemple, tenim en marxa un any Blai Bonnet amb una exposició que avui, com ho comentis, que es li feres al Motllo, que se pot veure fins al 4 de juny, se va inaugurar ja el 20 de març, i activitats relacionades. Jo vaig anar l'altre dia a veure l'adaptació de Nayuki Portas, boníssima, de Si jo fos fuster i tot diguessis Maria, una obra precisament d'en Blai, que me va encantar i que espero que giri molt també. Un munt de coses que se poden fer a partir d'en Blai, no?
Bé, és que en Blai no te l'acabes mai.
No te l'acabes. No?
I
no
cada vegada que t'acostes a la seva obra, intentant donar forma a una proposta o una altra, te n'adones que serà inesgotable. Ara, de fet, estàvem amb els continguts d'aquest espectacle i clar, quins textos triam, no? per aquest espectacle. I és una tasca molt maca, l'estem fent amb en Joan Tomàs Martínez, que mos està fent sa part de, mos està ajudant en sa part de dramatúrgia. A més, enllà d'aquest espectacle, què més hi ha d'en Blai Bonnet? Aquesta exposició que vàrem inaugurar el mes de març a la casa Blai Bonnet eixirà fins al mes de juny i és una mirada cap a una part de Blai Bonnet bastant més desconeguda que la seva poesia, que és la seva creativitat plàstica. De com Blai Bonnet, que a més de poeta i escriptor també va ser crític d'art i també va tenir molta relació, dins de la seva faceta creativa també va voler incloure l'art i va estar experimentant. I fruit d'això és una col·lecció de 120 làmines, on se mesclen diverses tècniques artístiques, on se mescla la paraula, el text, la grafia, moltíssima iconografia que és absolutament reconeixible, el seu corresponent en la part del seu univers poètic, en efecte. Més enllà d'això, què estem preparant? Estem preparant per la tardor tot un cicle de converses sobre Blai Bonnet en què posarem en diàleg a persones diferents, a veure com han llegit aquest poeta, persones de diferents àmbits. També pels mes d'estiu, juliol, agost, encara no vos podem avançar les dates, estem preparant un petit cicle de cinema a l'aire lliure en el pati de Can Blai per visionar a casa seva una altra vegada pel·lícules que són de referència en el seu univers i podeu endevinar que, per exemple, sí que hi serà en Pasolini, no? com altres cineastes.
Poeta, narrador, dramaturg, figura indispensable de la nostra cultura. Clar, si citaven grans noms, com parlaven de la Lluna Envers, i jo començo a dir-te Zulfo Livaneli, Remedios Zafra, Cristina Rosenbinge, Carlota Gurt, Núria Cadenes, Manuel Ribas, Nerea Pallarès, Lucia Petrelli, Empar Moliner... Estem parlant de la Coma, que també arriba una nova edició ja a tocar. Clar, no mos quedem enrere, no? O sigui...
És un projecte absolutament il·lusionant, la Coma. La cristal·lització també de molts anys de feina organitzant trobades, encontres entre escriptors, i és de la visualització, clarament, que Mallorca també ha de poder ser un espai de trobada de la literatura de primer nivell. De vegades miràvem amb enveja la programació d'altres grans ciutats, no? I vàrem pensar des de la Fundació Mallorca Literària que l'any passat, coincidint amb la confirmació que vàrem tenir de Janet Winterson, una grandíssima autora, de que podia venir a Mallorca, vàrem decidir donar-li també l'impuls definitiu per crear aquest projecte. I l'any passat vam tenir una primera edició que fèiem a cavall entre el Museu Es Baluart i la Casa Llorenç Villalonga de Binissalem, una primera edició meravellosos autors, magnífiques sessions de conversa i un guany també. I ja és que ja està insalivant, no, el tros equip. Tu dius, com viu l'equip? L'equip viu amb moltíssima vocació, perquè si no, no passaria tot això. Evidentment tenim uns descansos, és que marca la lleia, no passeu sí, pena. Sí. Però és veres que és molt il·lusionant quan te dediques a gestió a tenir l'oportunitat de somiar coses i fer la realitat.
Aquí es Baluart serà una de les la principal per Ventura de la Coma, n'hi ha més, eh? Espais també.
Bàsicament hi ha el Museu Es Baluart, perquè vam pensar que com a espai dedicat a la cultura contemporània hi havíem de ser, i el jardí de la casa Llorenç Villalonga, però entremig també farem una petita estada en el casal Balaguer, en el pati, amb una medea, amb una relectura de la medea, amb dramaturgia d'en Raül Garriga Saïd i interpretació de Sílvia Bel i de Neus Borrell.
Que bo. Me deixen a Mariana Enríquez. Ella entra amb videocridada. Com és la presència de Mariana Enríquez?
Clar, Mariana Enríquez era una autora més que pertinent. Sempre mos fa ganes llegir-la.
No? És com em demanar, escolta, Mariana Enríquez, bé, jo diria que no físicament, però...
Sí, això ha estat un poc, sí, bluf. Però no, però no. Mariana Enríquez està vivint actualment a Tasmània i era molt inviable, molt inviable que vengués a Mallorca. Però sí que se va prestar a fer aquesta sessió per videoconferència, serà una masterclass, i serà una ocasió per dialogar amb ella, encara que sigui en sa distància, en tot allò que els pitzels mos ofereixen també, no?, de positiu.
He descobert fa molt poc a Carmento, i és una de les cracs també que ve a la Lluna Envers. Ho dic perquè crec que acabarem l'entrevista amb una cançó seva. Val molt la pena si no la coneixeu encara, no?
La Serrana. Sí, és d'aquestes artistes que jo crec que estan començant ja a consolidar-se, aquestes propostes, i que els han d'escoltar i els han de seguir i els han d'emular en tot el que puguem.
Com viuràs el Sant Jordi de dijous que ve?
Idò,
reprimim... Com a dona de les lletres.
Reprimim-me de comprar tots els llibres que vagin.
No saps com t'entenc.
Faré tot el que pugui. I llavors me llegiré tot allò que...
Tens alguna recomanació d'alguna cosa que hagis llegit darrerament? No sé.
Mira, darrerament m'estic llegint tot allò que encara no havia llegit de la Coma, i per tant vos puc recomanar. Mireu el programa de la Coma i veureu meravelles, no?
La casa de Leila, de Zulfo Livaneli. Vinga, jo t'ajuto amb
venga,
això. Meravellós.
Venga, meravellós, fantàstic.
És allò de República, també, sí, és el traduït al castellà, sí, com a mínim. Carme Castells, un ple parlar amb tu.
Gràcies.
I de totes aquestes coses guapes que organitzeu.
Gràcies, aviadors.
Anda y busca siempre, aquí tendrás tu casa. Y el destino la enfrentaba una jugada que no pudo rechazar. ¿Y qué vas a hacer si el viento te está llamando? Si la hoguera no se apaga y no sabes a qué volver. Y distinguir en mitad del cielo y duelo si se ha parado el velero o navega en calma. Lo, años cuando dudaba, se valía del recuerdo y en el cotano donde cantaba, sintiéndose en el mar.
L'Aviador i Vetres Ràdio. Galarada amb Maria Cuanat.
Sis i 38 minuts, i avui a la secció de llibres fem prèvia de Sant Jordi, que és a tocar.
Sota la teva mirada quieta, jo m'amagava dins d'una escletxa. I ara sóc lava, roja i espessa, i dama la roca que no es belluga, i la teva boca que es torna.
Quina música més guapa que transita avui el programa, i no és mèrit nostre, normalment és mèrit de Mònica, que tria les cançons, però la veritat és que la Lluna en Vers mos donava allà la pista, no?, de què podíem posar. I ara Anna Maria Cuenet ha triat a Nan Andreu amb aquesta veu meravellosa. Com estàs, Maria?
Molt bé, i tu?
Clar, molt bé. Jo sé que el llibre 3 i llibre 3 vos suposa molta feina, el pre...
Sí.
El dia D i el post Sant Jordi, m'imagino també. Però, clar, jo me permetràs que estigui emocionat. Jo quan arribi allà dia 20, perquè, clar, és un dia marcat en vermell el calendari dels més guapos de l'any.
Sí, és el dia més guapo de l'any.
Tu disfrutes? Pensar que llibretera?
Sí, sí. Hi ha un petit dol des de que soc llibretera, que és que ja no m'aniré a passejar a Sant Jordi, no?
És a dir... Una estoneta sí. Estaràs al set de IB3 Ràdio a partir de les 6 i mitja, més o menys. O sigui, aquesta passatgeta de Plaça Major, que estava a Plaça Major,
sí.
I una està a Plaça Major, i diu, aquesta passatgeta baixant les escales, aquesta la faràs.
Aquesta la faré, sí, sí. Però te puc assegurar que no m'aturaré gaire estants, no, perquè hauré de tornar ràpid. Clar. Així que això, aquesta passatjada ja no la faig. Ho visc des d'una altra banda, però segueix sent un dia molt guapo i molt especial. És...
Clar que sí.
Sí, és un dia molt romàntic.
Tot els carrers de les Illes Balears, dels països catalans, perquè la tradició està molt arrelada, evidentment, a Catalunya, i moltíssim de llocs ja s'ompliran, com ja sabeu, de llibres, de signatures, de roses. I li havíem demanat a Anna Maria que fes com un llistat de recomanacions d'encara hem vist en aquest dia.
Mm-hmm. Sí, no és fàcil, no, perquè no. Entre que surten moltes coses i que el temps per llegir també és limitat, no? Però... En tinc unes quantes.
Vinga.
I he de dir que unes quantes, si heu escoltat l'aviador, ja m'haureu sentit xerrar d'aquests llibres, però preferiré repetir i fer una bona recomanació que recomanar coses que no puc recomanar realment perquè no m'he llegit. No? A veure, jo, per començar, Els noms, que és un llibre que ja vàrem comentar aquí, d'Anna Florence Knapp, és un debut literari, és tot un fenomen editorial perquè s'ha traduït a molts idiomes a la vegada, ella és anglesa, però és un llibre que crec que agrada a lectors i a no lectors. Uh-huh. És un llibre que se pot apreciar molt per una persona que llegeix, perquè tot i que és d'una lectura, diguem, fàcil, no es recombolesc, té una estructura narrativa molt original, té molt un ànima darrere, no? Però també, per gent que no està tan acostumada a llegir, és un llibre que pot entrar molt bé. És a dir, que és un llibre molt fàcil de recomanar, per dir, perquè és un pop per tothom.
I dels noms, l'epagnom, no?
No, és en anglès, The Names.
The Names. Mm. És el primer títol que recomanem avui.
Exacte. Després venc amb dos llibres que no són nous. El que és nou és la traducció en català, i tots dos són de la segona perifèria. El primer és Amada, de Toni Morrison, que també n'hem xerrat en aquest, sí. en aquest programa, que és, bueno, pues, la gran novel·la sobre l'esclavisme. Bé, la gran n'hi ha més, però és una de les grans novel·les sobre l'esclavitud a Estats Units. I de part de Toni Morrison, que, com l'altre dia explicàvem, va guanyar el Nobel amb només 6 obres publicades, no? Però, clar, d'una qualitat literària increïble. Sí. Uh-huh. I ara està en català, per primera vegada, gràcies a la segona perifèria.
Que bé.
I en aquest sentit seguim amb la biografia d'Anna Maria Stuart per Stephen Zweig, que d'això hi haurà una galerada que anirà d'això.
De biografies de Stephen Zweig o d'aquest llibre?
Sí, no, de Maria Stuart i Maria Antonieta, d'en Stephen Zweig, perquè són dues obres magnífiques.
Sí.
és la biografia d'una vida digna d'un drama shakespearià. I, bueno, hi ha assassinats, passió amorosa, intrigues polítiques, a una Escòcia que just arriba al final de l'edat mitjana, però que... Bueno, així com els altres països,
no?
Sí, molt convulsa, molt convulsa. Així com els altres països, d'Anglaterra, França, ja estan entrant dins l'era moderna, Escòcia se queda bastant enganxada a l'edat mitjana en aquest aspecte. I bé, és molt interessant. Perquè en Stephen Zweig sempre fa una aproximació molt psicològica en els personatges. No m'enred més, que ja en xerrarem. Però...
Jo és que el trob que dels millors biògrafs que hi ha, no sé, o el millor, per aventura.
Quines altres ha fet, el pare de Maria
Antonieta? Doncs mira, la de Fuixer, el polític francès durant la Revolució, durant l'època napoleònica, un intrigador de primera magnitud, una figura clau indispensable en tota aquella època, va fer una biografia absolutament tremenda. Mm. Ara m'estic recordant d'aquest perquè l'he rellegit qualque vegada.
Sí.
I ja sí, potser la segona perifèria està traduint aquestes biografies. Em manquen dues. I una que és novetat ara, que és la d'Anna Maria Stuart. Després, que més? Psicopomp d'Anna Melina Tom.
Ai, me l'acabes de llegir.
Te l'acabes de llegir, te l'havia de dur i no te l'he de... I?
Meravellós.
Preciosa, que sí.
Sí. La veritat és que sí, és que no sé, no m'ha fallat mai això, no noto.
No. I de moment jo trobo que en els darrers llibres s'està despullant cada vegada més ella.
Sí.
I això com a mos deixa...
M'agrada molt el recorregut que fa per la seva infantesa i adolescència, no? Per els països que, sí, va visitar, no, on va viure per mort de la professió de son pare, no? Era el pare,
sí,
que era diplomàtic. Sí, és que també té moments quasi de quadern de viatges, té, no sé, té idees magnífiques. Jo, per exemple, mira, t'ho dic, ara començaré així l'especial de dijous, amb una idea que transita el seu llibre sobre els ocells. Sobre com, de cop i volta, ella me descobreix que efectivament els ocells no canten tots bé, per pertànyer a una... diguem, un gènere, una classe determinada, una espècie determinada, sinó que són com les persones, no?, que alguns rossinyols canten molt bé i d'altres canten fatal.
Sí.
I aquesta idea tan simple i tan bàsica que dius, jo no hi he caigut mai. I te sents afortunat per arribar en aquestes troballes i també te sents com beneït, no?
Sí, per no haver-hi arribat abans.
És la crueltat dels llibres, també. Sí,
total. Si no es veu que en Psicopomp, se mirarà cap als ocells te canvia.
Sí, sí, perquè jo no és un tipus d'animal que m'generi massa entusiasme, no? Per dir-ho de qualque manera, però...
Sí, però el seu entusiasme s'encomana, no?
S'encomana molt, sí.
Sí, sí. Bueno, i d'això, Psicopomp, que... Bueno, és que ja està, quan són fans, són fans. Llavors, Colcos, que és el darrer llibre d'en Emmanuel Carrère, un altre...
També molt biogràfic. No?
Exacte, molt biogràfic, on aquí explica sa vida dels seus predins, que eren russos, i després sa mare, que sa mare va morir fa poc, i recorden que en Emmanuel Carrère no és un... És a dir, és un personatge sempre està un poc dins la polèmica, no? I de fet, perquè una novel·la anterior, que sempre són així biogràfiques, havia destapat un secret familiar, com que se sospitava que el seu predí havia estat col·laboracionista durant la Segona Guerra Mundial, a sa mare li va deixar de xerrar durant un any. I ara ha fet un llibre.
És un poc el lladre de vides.
És un lladre de vides, sí. A mi això me genera bastant de conflicte, però escriu molt bé.
Escriu molt bé, sí, clar. Jo te diria, no sé, la temptació de dir-te que continuï robant vides, però entenc el dilema moral que planteja, també.
Sí, sí. Bé, sí, ja em van xerrar. I després, i tot això perquè és un esplà internacional, no? La vida al final, que d'en Bernard Schlink, que és autor de El lector. Saps? El lector que va ser
que es va fer pel·li després.
Es va fer pel·lícula, exacte. I d'ara ha tret aquesta novel·la, on, que és una novel·la també com molt, molt tendra, que jo utilitzo molt aquest adjectiu moltes vegades, però és que hi ha moltes novel·les
delicada,
que me desperten.
No,
sí, tendresa. Bueno, perquè veus també molt es narrador, en aquest cas, no? No hi veus tant l'autor, però sí és narrador. Tot i que, bueno, mai saps quan els coneixes on comença un i on acaba l'altre, però que és un home de 70 anys diagnosticat de càncer i que de sobte, com a nom li queden, ha calculat 12 setmanes de vida, i això com la seva mirada damunt sa vida com canvia, no? I pot ser un tema com que pot fer veres per un bon principi, però té un fill petit de 6 anys, perquè ha estat pare molt tard, i clar, també hi ha molt la mirada de la criatura i és, sí, és un llibre senzill però molt complet que sí, que recomano. Aquest només hi és en castellà, però a Anagrama.
Qualque títol més?
Sí, no m'ho he oblidat, els locals. Vinga. I el que passa és que aquests no els he llegit, així que dic com que tenen bona pinta i que jo, si vos els recomanaria, ja, Prometeu de mil maneres, d'en Carles Rabassa, mallorquí, claro, que ha guanyat el Premi Sant Jordi.
Claro.
Crec que només per això ja faran...
Ja,
no?
Sí, ja, sí, ja paga la pena.
Sí, i a part, l'autor d'Eren Ells, que sí que és una novel·la que per mi bueno, que està molt bé. Així que fanes. Hi ha Relíquia, d'en Pol Guasch, on s'aproxima al suïcidi de son pare, per tant, un tema molt gros. I després del naufragi d'en Albert Sánchez Piñol, on explica, després del naufragi, comença amb quan Moby Dick naufragi. Bé, es barca de Moby Dick naufragi, no? I a partir d'aquí. Però també és una com a una... fa un paral·lelisme polític amb el procés català. És un llibre com més així per...
Molt bé.
Això un poc.
I de no està malament, no? El llistat que ens has dit. I tots aquests estaran a la paradeta de Lluna.
Tots aquests hi seran.
De Lluna, al plaça Major, a partir de les...
A partir de les 9 de matí.
Dijous, a partir de les 9.
I fins les 9.
O sigui, 12 hores intenses, intensíssimes, no amenaça de pluja, per tant, serà un dia molt bo.
Perfecte, que bé. Sí, haurem de dur capell.
Sí, això sí. Moltes gràcies.
A tu? I tu? Quina recomanació
tens? Vinga, així ràpidament jo poesia. Guanya ha decidit recomanar poesia, més tres títols que han sortit fa poc. En el Arrel Anoïda, d'Anna Júlia Febrer, com a cusa, com una cusa, perdó, d'Anna Clàudia Darder, i Fe Negre, d'en Albert Roig. Són les tres poemaris que paguen
que
bé, molt la pena.
Que bé, com una cusa el tindrem. Segur, sí. Els altres dos ara no ho sé.
I La casa de Leila seria la novel·la que recomanda en Zulfo Livaneli, que és un dels grans de la literatura i també de la música turca actual.
Moltes gràcies.
I de bon Sant Jordi, mos veiem pel
bon
mig.
Bon Sant Jordi, exacte, fins dijous.
Vinga, 10 minuts per les 7.
L'Aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
I ja sabeu que els dimarts tenim un dilema meravellós, si entrem en una biblioteca o una llibreria. Avui és llibreria i és ni més ni manco que l'Espai Mallorca de Barcelona, i allà ens escolta Alicia Oliver. Alicia, com estàs?
Hola, què tal? Encantada.
Una mallorquina, bé, una mallorquina a Barcelona, una més, eh? Que sí, sou l'això.
Una altra.
Nosaltres molt bé, li comentava ara a Maria Cuenet, que condueix la secció de llibres els dimarts, que a mesura que s'acosta Sant Jordi, m'entra com un neguit mal de gestionar, no? És un dels dies més guapos de l'any. Supos que te passa una mica, també.
Sí, sí, és un poc un homoròdic, Sant Jordi.
Perquè t'ha tot que fer molta feina, vols dir?
Sí, quan toca començar a contactar amb gent per començar a programar la diada, i després nosaltres també fem el cap de setmana programació i això, comença a haver-hi estrès i nervis, però a la vegada quan arriba el dia és tot molt guapo i bé.
I paga la pena.
I m'agrada molt, sí.
Idò, començant per aquí, si vols, que teniu preparat perquè Sant Jordi, des de l'Espai Mallorca.
Sí, mira, dijous mateix tenim tot el dia de presentacions de llibres i actes. Ve a presentar en Joan Moragues, Primer Foren les Estrelles.
Sí, ha passat pel programa. Gran novel·la, eh? Gran novel·la. Sí, gran novel·la.
Després també tenim en Miquel Marciol, que ve a presentar Burpees, seva darrera obra teatral.
De teatre, sí.
Tindrem de Carme Riera a presentar Gràcies, Jaume Sepons de l'Orde i Necessitat de Navarro, amb les seves dues darreres obres. I també tindrem una presentació de Marc Cerdó, d'Una llum submergida. Això són les presentacions que tenim.
Que bé.
I també tindrem recitals poètics. Tenim Un llum i la llengua, que és un recital de poesia eròtica. I col·laboració amb Mallorca Literària, fent la Poeteca Viva, amb Joan Roger, Bartomeu Crespí i Maria García Guerau.
I d'estareu ben entretenguts.
Estem ben entretenguts, sí, sí.
On estareu? Perquè, clar, ho feis tot l'espai, vos moveu una... d'allà.
Clar, el dia 23, enguany en concret, el farem tot davant l'Espai Mallorca, a la plaça de Sant Martorell.
A la placeta aquella, clar.
Exacte. I tindrem una paradeta de llibres allà davant, de vora l'escenari, diguem, aquí on se faran les presentacions i el concert final.
Que bé.
I sí que el cap de setmana mos desplaçarem a Casa de Menorca per fer recitals, presentacions i un concertet.
Clar, perquè a més és habitual a l'Espai Mallorca presentacions, recitals, donar un poquet de bou als mallorquins també a Barcelona, en aquest cas, i és, bueno, ja teniu tradició i molta feina darrere, no? Ja fet en aquest sentit.
Sí, sí, les presentacions de llibres que fem sempre són d'autors i autores de Balears.
De Balears, sí.
I sí, sí, les darreres que hem fet eren Melcior Comas o Ana Maria García Guerau, per exemple.
D'allò que t'ha arribat darrerament, que vos arriba, però clar, m'imagino que no amb la velocitat ni amb la intensitat que una llibreria, però sí que vos van arribant també novetats, no? Com les triau, si donau també prioritat als autors i autores de les illes, com funciona una mica en aquest sentit?
Sí, bé, com bé has dit, som bastant petits i novetats arriben més en comptagotes que altres llocs, però sí que intentam seguir el propòsit de l'associació, que al final es donava en el panorama cultural balear. Per tant, les novetats que ens han arribat fa més poquet són el Premi Ciutat de Palma d'enguany, d'en Jaume Oliver Ripoll, sí. Que tot era la ciutat amb el que vaig de ferro. I també ens ha arribat, per exemple, l'infinit que no podem dir dels menorquins, o sigui, Pellicer i Cardes Mercadal.
Boníssim. Jo m'acabo de... Just ahir vaig acabar la novel·la d'en Jaume, que és la segona que publica, i, i el poemari d'en Llucia i Mercadal és boníssim, també. Van passar també pel programa. Jo crec que en Llucia és de les veus més llúcides que hi ha en el panorama actual, i si parlem de poesia, ja ni t'he dit. D'allò que has llegit darrerament, Alicia, te demanca que facis un poc de prescriptora, que és allò que recomanaries a qualque autor o autora que hagis pogut descobrir o no, però que te fa gana recomanar.
Bé, sí, jo, si sóc sincera, les estrelles d'enguany d'aquest curs de la nostra llibreria són Nalgo Noguera en Monuments, que va ser el Premi Santanyí de Narrativa.
Sí.
Jo el vaig descobrir perquè va arribar, perquè vàrem fer la presentació a la llibreria de l'espai. I la veritat és que és xulíssim, ens agrada molt i l'espai és un dels més reclamats. I també aquest ja no és tan recent, però està l'Augusta d'en Sebastià Zamora, és molt recomanable.
Sí, tot allò que fa en Sebastià és molt recomanable,
sí,
la veritat.
Realment, sí.
Que enguany, per cert, també firma a Barcelona, crec, per aquí no hi és, per tant, deu ser a Barcelona firmant en Sebastià. Molt bé. Idò, que passis un bon Sant Jordi, que la feina sigui intensa, però que no t'esgoti del tot, que puguis també gaudir d'aquesta vessant de lectora que tens, Alicia Oliver, cap de la llibreria d'Espai Mallorca a Barcelona. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Que vagi molt bé Sant Jordi.
Vinga, bon Sant Jordi.
Adéu.
Adéu. Idò, parlant de llibres, posant punt i final al programa d'avui, ja sabeu, recordam que dijous estarem, en aquest cas, a les Rambles de Palma, de 6 a 7, horari habitual, i allà parlarem amb personalitats que tenen a veure amb les institucions que organitzen també aquest Sant Jordi, amb llibreteres, amb autores, també tindrem a Yuki Portes, una de les nostres postdramàtiques, que farà les seves recomanacions, tot això a partir de les 6, i avui partim amb bona música, amb la música de Mòpies. Hem acompanyat aquest projecte des de fa mesos, ja tenen el disc en marxa, i que això que sentirem és la versió nova de Maria Enganxa. Ja dèiem, especial Sant Jordi dijous, però de moment, demà, més aviador, més cultura, aquí també a partir de les 6. Vagi bé.